L'Ofici de Educar, a Catalunya Ràdio.
Red Cant és una pel·lícula documental i d'animació sobre els tabús entorn a la regla. Hi ha entrevistes a persones que trenquen aquests tabús i aquestes entrevistes s'enllacen amb escenes animades al voltant de la Isabel i la Menzi, una ésser de sang que acompanya la Isabel un parell de dies cada mes durant molts anys. La intenció de la pel·lícula és que s'obri un diàleg a la societat sobre el perquè d'aquests tabús i com acabar amb ells. Una de les primeres passes per acabar amb el tabú és parlar-ne, per treure la regla del racó fosc i silenciós on ha passat tant temps. M'agradaria transmetre que totes les persones menstruants portem una meravellosa Menzi a dins i que només ens cal descobrir-la i donar-li l'espai i la dedicació que es mereix. M'agradaria que les persones menstruants es reconciliessin molt més aviat amb la regla del que, per exemple, ho vaig fer jo.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la cineasta Toti Batges. Llegim a una nova manera de menstruar. Ningú ens ha explicat com funciona el nostre cos de femella. No ens comprenem ni agradem i ens sentim imperfectes i rares. I associem la reproducció i la sexualitat a la por, al malestar, al dolor i la vergonya. La cultura ens fa creure que el malestar és el preu que es paga per engendrar éssers humans. I ens fan mal les regles, els embarassos, els parts, les lactàncies i les menopauses. Tot el que els homes no experimenten. Avui, la regla com mai abans ens l'han explicat. En parlem amb...
Anna Sàlvia, psicòloga en educació i salut sexual i autora de La regla mola, si saps com funciona, i Una nova manera de menstruar. Laura Ferrer, educadora social, doula, terapeuta menstrual, especialista en educació sexual i emocional. I Montse Pineda, secretària de Feminismes. I acabarem amb Com educo amb Lara Terrades.
L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Les nenes viuen la regla com una càrrega, una cosa pesada. Creiem que s'ha de treballar per canviar-ho. I l'escola pot ser un lloc. Maria Àngels Coma.
Avui a l'Ofici d'Educar, la regla com mai abans ens l'han explicat. Escriu l'Anna, la regla és una funció fisiològica que no hauria de provocar malestar ni dolor per ser. Tanmateix hem rebut una educació menstrual que ens ha ensenyat a viure la menstruació d'aquesta forma. En aquest llibre descobriràs, diu ella, una altra manera d'experimentar la menstruació. Obtindràs els coneixements i les eines claus per entendre el funcionament del teu cos, respectar els teus cicles i poder viure la menstruació des del benestar i un camí cap a una nova cultura menstrual. Tot això del llibre Una nova manera de menstruar. Anna Sàlvia, quina és aquesta nova cultura menstrual lligada al benestar en lloc de només al malestar?
Sí, hola. Aquesta nova cultura menstrual consisteix bàsicament en una cosa molt senzilla, que és escoltar-se, respectar-se i aprendre com funciona el cicle menstrual. De la mateixa manera que ho fem amb el sistema digestiu, amb la digestió o amb d'altres parts del nostre cos, es tracta de deixar de mirar cap a una altra banda, de deixar de tenir-li por a la menstruació i al cicle menstrual i començar a aprendre com funciona.
Dius, Anna, que hi ha una ablació cultural dels òrgans sexuals de les dones i per poder menstruar amb plaer, atenció, dius amb plaer, insisteixo, és precís recuperar primer tots els òrgans sexuals, especialment el protagonista, l'úter.
Sí, deixa'm que et concreti això d'amb plaer, perquè de vegades quan dius amb plaer la gent pensa en orgasmes o pensa en plaer sexual, no? Més aviat m'estic referint amb el plaer, amb un plaer més semblant a quan descansem quan tenim son o a quan mengem quan tenim gana, no? Seria un plaer de quan satisfem una necessitat fisiològica, que no pas a aquest altre tipus de plaer sexual.
I dius que hi ha aquesta ablació cultural i, per
Correcte.
Tant, que hem de recuperar i conèixer quins són els nostres òrgans, que això seria
sí.
El primer punt, no?
Sí. Llavors, fixa't que l'úter és un òrgan principal de la sexualitat de les dones, que hi és present durant tota l'etapa fèrtil, però que també es pot sentir durant la infància i durant la maduresa, però durant tota l'etapa fèrtil, constantment, l'úter està en funcionament. Menstruant, gestant, parint, en la lactància també es contrau i també provoca sensacions, i en canvi és un òrgan sexual que la majoria de la població el coneix molt poc i que si preguntem a nenes de 12 anys, que són amb les que jo treballo, no saben ni què és ni per què serveix. Com a molt saben que té relació amb l'embaràs, però no saben que la regla és l'endometri, la part interna de l'úter, que cada mes la preparem per a si arriba un bebè i la destruïm si aquest bebè no ha arribat. Per tant, per començar a conèixer-nos i començar a viure la regla d'una manera més benestar, doncs hem de començar coneixent l'úter, que és aquest òrgan principal responsable de la regla.
De fet, Anna, tu expliques que trobes a les xerrades i cursos molta desinformació, també de les adultes, no? Jo us deia just abans de començar que llegint el teu llibre he descobert moltes coses que jo no sabia de la meva regla.
Clar, hem de comptar que aquesta desinformació a nivell de menstruació i de sexualitat en general, però concretament de la menstruació, està generalitzat a totes les generacions de la nostra cultura que estan vives ara mateix. Per tant, si volem canviar aquesta situació, hem de treballar amb el gruix de la població, no només amb les nenes, no només amb les adolescents, sinó amb persones de totes les edats i tant dones com homes.
El llibre La regla mola, il·lustrat per la Cristina Torres, Torrón, ella el dedica als seus fills, la Nura, perquè es conegui, s'honori i es gaudeixi, i també el seu fill Roger, perquè comprengui i acompanyi les dones de la seva vida. Comenceu parlant de la monarquia, dient esdevindràs una noia fèrtil amb el superpoder de portar persones al món. Això és un canvi molt gran a l'hora d'explicar la regla. A partir de quin moment i com podem explicar la regla a les nenes, però també als nens?
Mira, hauríem de parlar de sexualitat i de menstruació des del naixement, perquè aquests infants, primer que la regla té a veure amb la reproducció humana, amb com els han fet amb ells. Sense la regla no existiríem les persones. És la part del procés de com en reproduïm els humans, no? I després, des de que són petits, tenen mares, tietes, cuidadores que menstruen i que ells entren al bany. A dia d'avui, els bebès entren amb les seves mares, no? I cuidadores a dins de lavabo, veuen la regla, els encanta mirar què surt per cada forat, i és en aquest moment, potser el moment més important a l'hora de fer educació menstrual, no? Perquè és el moment en què l'infant no té cap complexa, no té cap estereotip, no té cap tabú i està disposat a mirar, a preguntar, a saber, i està totalment obert. Si arribem als 10, als 11, als 12, ens podem trobar que ja tota aquesta cultura de l'ocultació i del silenci ja ha entrat i els és molt més difícil conversar sobre aquests temes.
Jo us he de dir, us explicava abans de començar, que jo no ho havia explicat i va ser arrel de mirar un infocar en el que parlaven de la regla i parlaven del teu llibre, que en aquell moment vaig començar amb el de 10 anys a parlar-ne. Fins llavors jo no havia tingut una conversa tranquil·la, natural i normal amb ell, parlant de la regla amb normalitat, i diríem que ho hem començat a normalitzar gràcies a l'infocar, és a dir, la importància de poder-ne parlar i poder incloure-ho com el nostre dia a dia. Per parlar-ne també ens acompanya avui, ho hem dit en començar, Laura Ferrer. Tu ets educadora social, doula, terapeuta menstrual i especialista en educació sexual i emocional per a infants i joves. Imparteixes el taller La meva primera lluna per mares i filles de 9 a 13 anys, on, entre altres, dius, descobrirem la relació màgica entre el cicle menstrual i la natura i aprendre a viure els canvis, i dius fer-ho de manera veritable, pròxima, fàcil i divertida per als nens i per les nenes. Com s'acompanya a les criatures a l'hora d'aquest moment d'explicar, de començar a introduir la menstruació i aquest cicle de les dones?
Hola. Hola, bon dia. Doncs això, per mi, és una cosa natural, tal com està dient l'Anna, que està forma part de la vida, i la manera com a mi m'agrada acompanyar, doncs, és en aquest taller explicant de manera natural, propera, i, per exemple, explicant la meva primera menstruació, com em va venir per primera vegada, i llavors explicar, doncs, tots els canvis físics, emocionals, psicològics, socials, que comporta tot aquest inici de la menstruació. I realment, quan s'explica així, com tal i com tu vas fer amb el teu fill, no? D'una manera natural, a casa, parlant, doncs és quan entra realment i aprenen, no? I sobretot, clar, en els meus tallers jo el que faig és que s'ho passin bé, perquè per mi jugant és quan realment aprens sense donar-te en compte. I després és quan passa que inclús les mares em diuen: ostres, he après moltes coses que jo ni sabia, i ara em sento molt més preparada i molt més capaç de poder acompanyar a la meva petita, no? La meva nena, en aquest moment tan important de la seva vida, perquè jo no ho vaig tenir, això. Per tant,
no ho vam tenir la majoria.
No, ni jo mateixa. Clar, per això faig això també, no? Perquè dic: ostres, és que a mi m'hagués canviat la vida totalment. Hauria sigut tan diferent l'inici de la meva menstruació, de la meva vida sexual, de la meva relació amb els altres, amb el meu cos. Vull dir, tot. És que m'hagués canviat tot. I a partir de realment és d'aquesta ferida interna, que jo no vaig tenir aquest acompanyament, que va ser el que em va impulsar a començar a fer aquest tipus de tallers i xerrades, i fins avui en dia que m'estic dedicant.
I tu expliques la connexió que hi ha entre la regla i la natura.
Sí.
Això m'ha semblat interessant.
Sí, sí, en els llibres de l'Anna ho explica també molt bé, de que el cicle menstrual està format per quatre fases, la preovulació i ovulació, premenstruació i menstruació, i cada fase doncs, té, a nivell hormonal estem diferents, i això fa que a nivell emocional també estem diferents i que pues, de l'humor, pues, inclús la sexualitat, la creativitat, tots, o sigui, tots els teus nivells de la vida et canvien depenent de cada fase del teu cicle menstrual. I quan descobreixes que ets cíclica, no? Que no ets lineal, i que aquest cicle també s'assembla, per exemple, a les estacions de la natura, com per exemple la primavera, no? Que és una explosió que es busca cap a fora, que seria més la preovulació, o sigui, després de la menstruació, és una fase que comences a estar molt cap a fora, tens ganes d'estar amb gent, i que s'enllaça ja amb l'ovulació, que seria l'estiu, que inclús acabem de viure l'estiu, que estem, no? Més fora, més hores que hi ha el sol, parlar amb gent, més ganes de relacionar-nos, i després ja entraríem a la fase de la premenstruació i menstruació, que és més introspectiva, és més cap a dintre, que seria més la tardor i l'hivern. No? Igual que l'hivern i la tarda necessitem estar pues, al sofà, potser ens ve més de gust mirar una pel·lícula o estar més a casa o una infusió, estar calentetes, doncs dintre d'en aquella fase menstrual, a la menstruació, també el nostre cos necessita parar, descansar, estar més calentes, i això, lo divertit és que és com si visquéssim les quatre estacions dintre del mes. O sigui, que encara que sigui l'estiu, tenim una setmana que ens ve de gust estar més tranquil·les, no ens fa més mandra potser quedar amb gent, no volem sortir tant, i lo bonic és saber que tots aquests canvis formen part de la teva naturalesa, per tant, que no estàs boja, que a mi això va ser el que em va sanar més, de dir, vale, no sóc l'única i no estic boja, o sigui, és normal, i lo màgic és quan coneixes els teus canvis i com adaptes la teva vida en els teus canvis. I llavors no et forces a fer res mai perquè sempre fas el que et ve de gust. I aquí això és transformador.
Dius, Laura, que per ara pares no, perquè les nenes s'atreveixen més a parlar amb una figura femenina, però també que cada vegada tens més demanda de pares per saber com acompanyar les seves filles.
Sí, i això és molt bonic i m'encanta que cada vegada hi hagi més pares que diuen, ostres, jo també vull ser-hi. No? En aquest moment tan important i tan decisiu per la vida de les meves filles. El tema és que sí que per mi la meva prioritat en aquests tallers de mares i filles és la filla. Per tant, una nena no està... ho he parlat i ho he valorat, però ja m'han dit que elles davant d'un papa d'una amiga, que encara que sigui un papa d'una amiga, no s'obririen igual, no estarien igual de còmodes, i per tant he decidit doncs, mantenir aquest taller de mares i filles perquè elles puguin estar tranquil·les, còmodes, relaxades, i crear, a part, tallers familiars on poden entrar tot tipus d'adults referents per la criança en aquests tallers familiars i fem el mateix. I inclús he augmentat també les temàtiques que per acompanyar. No? Ja no només la regla, sinó altres temàtiques de l'educació sexual que també són molt importants.
Avui la regla com mai abans ens l'han explicat a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
M'eduques per ser lliure.
Avui en dia hi ha molts tabús al voltant dels genitals i la informació que donen les famílies o les escoles és insuficient. Gemma Falguera.
Diu l'Anna, la primera regla et canviarà la vida, començaràs a menstruar, esdevindràs una noia cíclica i et podràs quedar embarassada. T'expliquem tot el que necessites saber per abraçar aquests canvis amb confiança i benestar, perquè tenir la regla mola. Tenir la regla mola. Sí, sabem com funciona. Aquesta seria la clau. Anomenar les parts del cos, abans us ho deia, saber de què serveixen i cuidar-les i conèixer el cicle menstrual, l'autoconeixement sexual. Això, qui i on s'ha d'explicar? Això s'ha d'explicar a l'escola, s'ha d'explicar amb xerrades? Ho han d'explicar els pares i les mares, els fills? On s'ha d'explicar això?
Mira, tenim un buit tan gran, el que et deia abans, de que totes les generacions tenim aquesta falta, aquest buit d'educació sexual i menstrual, que on més llocs ho puguem explicar, millor. Val? En primer lloc, evidentment, és la família, perquè són els que hi són des del principi, són més hores, són més significatius a nivell relacional també. Seguidament va a l'escola, que és on s'hi passen més hores després de casa i també té aquest rol educador molt potent. I després tota la resta de la societat té aquesta funció educativa, encara que no ens n'adonem, no? En el moment que no parlem mai de la regla, com dèiem abans, estem enviant un missatge molt clar de tabú, de silenci, de por, de malestar, i estem potenciant aquesta manera de viure la menstruació. Per tant, jo crec que tots en som responsables i tots podem créixer en aquest aprenentatge.
Dius, persisteix el mandat de menstruaràs amb dolor, no? Això és com un càstig, no? Però ens dius, el llibre menstruar provoca sensacions intenses, però no hauria de fer mal. Tot i que dius, cal escoltar la informació que ens aporten el malestar i el dolor. Ser conscients de les necessitats com canvien les nostres necessitats en funció de quin cicle estem.
Sí, mira, ho explicaré d'una manera molt senzilla. No diem fer la digestió fa mal, per se. No, però oi que hi ha gent que li fa mal fer la digestió? Per què? Perquè té algun problema. Ja pot ser un problema físic, pot ser estrès, pot ser que s'ha posat a dinar caminant o amb el cotxe o en una reunió en la que s'ha posat nerviós. Doncs amb la regla passa el mateix. Pot haver-hi una patologia, com pot ser una endometriosi, que una de cada 10 dones de la nostra societat la pateix, per tant, Déu-n'hi-do, però la resta de dones que no tenim endometriosi i tenim dolor, aquest dolor està causat per d'altres situacions molt quotidianes que no resolem perquè no en sabem i perquè no en parlem amb ningú. Val?
Quins són els mites i tabús que penseu que persisteixen al voltant de la regla i que és més urgent modificar i que encara són allà? Què em diríeu?
Sí, jo diria que ens hem d'oblidar de tot allò de la maionesa i tot això. T'ho dic perquè és típic de moltes entrevistes i jo repeteixo, ja no existeix, sí o no, Laura, vull dir. Això ja oblidem-se'n, que no et pots dutxar, la maionesa, tot això és molt antic.
El mite que encara, quan faig la maionesa, si tinc la regla, hi penso,
que està molt arrelada.
Sí, però gairebé sempre se'm nega, la maionesa, jo crec que és psicològic.
Sí, no, jo diria que, almenys jo amb adolescents i
això
joves...
No sé, quan parlem, no sé si els homes saben de què parlem, perquè potser no ho han sentit.
Home, sí, no? Entre les iaies es deia,
sí?
No? A casa?
Sí. Que deien que si tenies la regla es tallava la maionesa.
Sí, no facis això, no facis allò.
Sí, totes aquelles limitacions. Sí. Em deia ara la tècnica endometriosi, que potser no tothom sap què és l'endometriosi. Què és l'endometriosi?
Sí, l'endometriosi és un problema, una malaltia, que el que fa és que el teixit endometrial, en lloc de sortir a dins de l'úter, com hauria de ser, està extès per d'altres parts del cos, no? Que, no, sobretot ovaris, l'úter per la part de fora, pot ser intestins també i d'altres zones, i llavors, clar, la sang menstrual, la regla, en lloc de sortir per l'úter i per la vagina, es queda a dins del cos i provoca una sèrie de símptomes, entre ells el dolor menstrual intens.
Seguim. Mites i tabús al voltant de la regla. N'hem de tombar algun més?
Jo crec que bàsicament el mite que persisteix a dia d'avui és que la regla és normal que faci mal. Aquest seria el mite més important.
I que no serveix per res. Sí. No? I a les adolescents és com, buf, és un marrón que haig de tenir sí o sí. No? I a la platja i a l'estiu, sobretot, és un pal. I és brut, fa fàstic i fa pudor. Això encara està molt, molt, molt arraigat. Sí. A totes les generacions, A totes les generacions.
Però, en canvi, totes dues dieu que és un regal ser cíclica, que és un regal ser cíclica, noies, sí. no és un fàstic, és un regal.
Sí.
I, de fet, el teu llibre, Anna, fas una descripció molt bonica dels nivells d'energia, creativitat, tu abans ens ho deies, aptituds, espiritualitat, relacions, sexualitat, emocions, ment... Com ens afavoriria la vida ser conscients de tot això, Que jo ara m'ho he començat a mirar, però... No han sabut res fins ara de tot això, de com...
Bueno, jo he tingut dones que m'han dit, ostres, jo, sense saber-ho, una mica ja ho notava, saps? És com que mai t'ho havien dit, però alguna mare a mi me diu, alguna persona, o inclús professora, diu, ostres, ara ho entenc, no? Ara ho entenc perquè quan tinc la regla estic més baixa, estic més tova, o no quedo amb gent, o... Vull dir que jo crec que si ens escoltem, totes ja ho sabem, això. Si ens respectem. El tema és que aquest sistema capitalista que tenim avui en dia ens obliga a estar sempre allà, sempre a peu de canyó, lineals i amb energia lineal, que és impossible, perquè no ho som.
Abans, amb l'Anna, aclaríem aquest terme del plaer de la regla, que és com estic bé, i de fins i tot el primer dia de la regla fer com una mena de festa o ritual, que és el que proposeu, no? Però clar, dius tu, el problema és que vivim en una societat organitzada per persones que no tenen la regla. I per tant, l'escola, l'institut, la feina no tenen en compte que les dones tenim aquesta vida cíclica. Què penseu que s'ha de canviar per experimentar, per mirar-nos? individualment i col·lectivament, la regla, amb aquesta nova mirada que ens esteu dient.
Mira, jo crec que abans de posar-nos a renegociar temes laborals o temes d'escola, i aquí potser hi haurà qui estarà més d'acord o menys en contra, jo crec que comença en una mateixa. En el moment que tu et reconcilies amb la teva menstruació, t'escoltes, comences a satisfer les teves necessitats menstruals, a descansar, a gaudir del silenci, això s'expandeix en el teu entorn, no? I s'expandeix amb la teva parella, els teus fills, les teves companyes de feina, companys de feina també, i aquest canvi comença a caminar. Val? En algun punt ens agradarà també que això es vegi reflectit en els horaris, però d'entrada jo crec que aquí tenim molta feina per fer.
I tant. Tenim molta feina per fer i ja qui s'ha posat també a fer aquesta feina, tenim també amb nosaltres avui a la Montse Pineda, secretària de Feminismes, que ens parlarà de la campanya als instituts La meva regla, les meves regles.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
El menyspreu cap a la regla acaba sent un menyspreu cap a les dones. Helena Carreras.
I aquest és un projecte per equitat. Productes menstruals accessibles econòmicament per les dones i persones menstruants. Erradiquem la pobresa menstrual, entesa com la dificultat o la impossibilitat de tenir accés a productes menstruals adequats. També és un projecte per educació, canviar com es percep la menstruació socialment, promoure una visió positiva del cicle menstrual i la menstruació, com he estat dient avui aquí, i erradicar el tabú, l'estigma i les discriminacions associades al fet de menstruar. I també un projecte per sostenibilitat, garantir l'accés a productes menstruals reutilitzables i crear consciència sobre l'impacte ambiental dels residus que generen els productes d'un sol ús. Montse Pineda, secretària de Feminismes del Departament de Feminismes i Igualtat. En què consisteix aquesta campanya i amb què us esteu trobant a l'hora de donar-la a conèixer?
Pues, m'ho estic posant molt fàcil, perquè jo crec que les companyes estaven posant en evidència que necessitàvem, no?, que des del govern, des de la política pública, ens prenguéssim, no?, la regla com un fet que teníem que intervenir, que posar en valor i que ens ajudés a transformar precisament a la societat per poder no solament fer-nos càrrec, no?, d'aquesta situació que és normalíssima i que necessitem parlar-ne d'elles perquè és un element absolutament transformador. No? Nosaltres aquesta iniciativa va molt més enllà, no?, del que coneixem, no?, per el repartiment de copes o per les xerrades, va molt més enllà. I precisament té que veure amb això, no?, o sigui, amb el que estem fent avui, no?, que és parlar-ne, posar en l'agenda pública, no?, i en aquest sentit nosaltres ens sentim responsabilitat. Penseu que aquesta iniciativa, no?, que està liderada en aquest cas per al Departament d'Igualtat i Feminisme, aquesta iniciativa, no?, que estem fent en els centres educatius està sent treballada en 4 departaments, fixeu-vos, Departament de Salut, Departament d'Educació, l'Agència Catalana de Residus i nosaltres, no? O sigui, et dona la magnitud, no?, que per nosaltres és important, no? Perquè precisament el que volem és posar en evidència, no?, la necessitat de l'educació en sexualitats, de l'educació sobre la menstruació, per trencar tots aquests tabús, però efectivament, no?, per poder trencar també aquesta inequitat, aquesta desigualtat que tenim quan estem parlant d'accessibilitat dels productes, no? I per nosaltres era un element molt important. I per últim, i no menys important, com deies, tot el tema de la sostenibilitat, no? Sense responsabilitzar-nos o posar l'enfocament en tot el que estem embrutant, no?, les dones, les persones menstruants, sinó tot el contrari, no? No com ens responsabilitzem, en aquest cas, com a govern, no?, per poder garantir que aquests productes siguin el més sostenibles possibles i, per tant, també tenim l'obligació de crear consciència, no?, sobre l'impacte que tenen aquests productes en el mitjà, no?, en el medi ambient.
Montse Pineda, parles de posar la menstruació a l'agenda pública. Això fa uns anys podria algú pensar que era un disbarat, no? Què implica aquest canvi de posar la menstruació a l'agenda pública? Això és molt fort, no?
Sí, precisament perquè, com diu, no, la nostra consellera, que jo és, que el personal és polític, perquè és una reivindicació feminista de primer ordre, precisament el que estem plantejant és que necessitem una educació en sexualitats, no?, que transformi també la manera d'entendre'ns com a dones i com a homes, que ens transformi també en aquest paràmetre tan important que és la igualtat. I em diràs, però això té que veure amb la menstruació? Sí, té que veure també amb la menstruació, amb altres elements, no? Però té que veure amb la menstruació perquè realment són elements que necessitàvem parlar-ne per poder trencar determinats tabús i per poder normalitzar els nostres cossos, la nostra sexualitat, la nostra vida, que moltes vegades acumula, no?, a situacions de desigualtat i ens porta a llocs on aquesta acumulació de desigualtats ens fa ja no solament no ser feliços, sinó no poder-nos relacionar amb els altres. No? Hi ha un element també molt important, que quan estem parlant de menstruació, i després, no, puc explicar-ho en més detall, la importància, per exemple, que els homes estiguin també parlant de menstruació, que no només siguem les dones o les persones menstruals, sinó que en aquest debat, no, els homes també s'han tingut que, sempre em poso l'expressió col·loquial, mullar-se. No solament els nostres joves que participen als tallers, no? Amb tot aquest boom, si em permeteu, no? de posar en aquesta agenda, no? De poder parlar sense tabús, no? De que el president estigui parlant en els debats sobre quantes copes estem repartint, que sigui ell, no?, que anunciï això, que la nostra consellera al Parlament estigui parlant sobre això. Això és absolutament transformador i això fa, doncs, que moltes vegades, no, en els debats, no, els homes es tinguin que, moltes vegades amb prejudicis, però altres no, no, doncs que tinguin també que parlar de qüestions que a vegades solament semblaven que tenien que veure amb les dones. No? I això és el reflexe també que de vegades pensem que la igualtat solament té que veure amb les dones i tot el contrari, té que veure amb tota la societat, perquè estem parlant d'elements estructurals, no? I igual que la sexualitat, la menstruació no solament són qüestions biològiques, no?, sinó també són qüestions culturals, el com ho vivim, no? Per això és molt important el que ja s'estaven explicant, no? Aquesta transformació no és en si mateix per la sang de la regla, és precisament perquè forma part de la societat, el com veiem, no?, els elements tan importants com el nostre cos, no?, com la nostra forma de viure, no?
El repartiment de material, Montse, s'acompanya de xerrades alumnes de tercer d'ESO sobre educació menstrual per part de les llevadores. Tercer d'ESO, però la regla arriba abans. S'ha contemplat fer formació en el moment a cinquè, sisè de primària, que és el moment en què la regla arriba?
Sí, de fet, quan nosaltres estem parlant d'aquesta campanya estem parlant de moltíssimes actuacions, no? Perquè, com comentava, no? Això forma part de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius. Aquesta estratègia té moltes línies, no? I una de les línies té que veure amb un pla d'equitat menstrual que estem presentant, no? I aquesta campanya forma part d'això, no? I en aquest sentit, amb aquesta campanya no solament fem aquestes actuacions a tercer, no?, amb el repartiment, no?, d'aquest material o tot el que estem fent en xarxes, sinó també amb un bloc temàtic del Coeducat. Com vosaltres sabeu, el Coeducat és l'instrument que s'ha dotat fins ara, no?, el Departament d'Educació, per poder parlar sobre sexualitat dintre dels centres educatius. Llavors, el Coeducat té una unitat específica sobre equitat menstrual i això forma part precisament d'aquest projecte. No? I això fa que en aquest Coeducat anirem, bueno, el material parla sobre això, parla sobre què hem de dir o què hem de treballar amb els infants, té una sèrie de materials, no?, que podran utilitzar a totes les edats, no?, com deien les companyes, perquè això no pot començar, no?, a tercer d'ESO. No? I precisament el fet de que sigui tercer d'ESO té a veure més, no?, amb l'utilització de la copa, no?, no tant amb poder parlar de la menstruació o poder parlar-ne dels productes. No? Té que veure més amb una decisió sobre que les dones, les noies, habitualment comencen a utilitzar la copa, no?, igual que comencen a utilitzar els tampons més o menys en aquesta edat, i vam decidir això. Però això no significa que, com deia, no?, en la resta de cursos, no?, tinguem uns materials perquè els docents i les docents puguin treballar amb els nois i amb les noies.
Avui a l'Ofici d'Educar la regla com mai abans ens l'han explicat.
Per què no tenim un tresor secret?
El feminisme parteix de la premissa que allò personal és polític i la menstruació és política. Tània Verge.
I la cineasta Toti Batxes, que hem sentit a l'inici del programa, ens explica què la va inspirar per fer el seu documental Red Cant.
La inspiració per fer el documental me la va donar la meva filla. Va arribar un moment en què li havia d'explicar què era la regla i pràcticament no vaig trobar res positiu. I això em trencava el cor perquè realment era molt trist haver-li de dir, mira, sagnaràs un cop al mes durant 40 anys, mala sort. I com que no li volia dir això, vaig posar-me a buscar projectes o iniciatives per a passar-li una visió més positiva del que és la menstruació. I vaig trobar un munt de coses. I el detonant final per decidir fer la peli va ser la visita a la pediatra, que és la primera escena del documental, i on ens va recomanar amagar un parell de compreses a la motxilla per si de cas li venia la regla. I jo ho vaig trobar tan normal, però quan vam sortir de la consulta, la meva filla em va preguntar que per què havia d'amagar les compreses. I allà vaig decidir fer la pel·lícula per analitzar quants tabús més tenia jo interioritzats sense saber-ho.
Tabús i mites al voltant de la regla. Una de les coses que plantegeu, abans ho dèiem, és que en aquest moment de la menarquia és fer una mena de celebració, no? Com rebre la regla? Com viure aquest moment? Què proposeu, Laura i Anna?
Bé, és un pas vital molt important i cada família té el seu estil. Igual que celebrem els aniversaris o celebrem les bodes o celebrem els enterraments, no?, els funerals, doncs també és un moment important a celebrar i a partir d'aquí cada família té el seu estil, no? Hi ha gent que li agrada fer una gran celebració amb totes les dones de la família i amigues i ser així tot dones i compartir cada una el que ha après sobre aquest tema. Hi ha gent que li agrada una cosa més petitona, fer un pastís, fer un àpat especial, pujar a una muntanya que els agrada. Cadascú el seu estil. Crec que aquí l'important és que marquem aquest pas tan important de que a partir d'aquell dia entra l'etapa fèrtil, el que comentàvem abans, i que ho celebrem, que no sigui un motiu com passava abans, no?, de que les mares es posaven a plorar, que deia, l'únic que es deia és ja ets una dona, ai, pobreta, que petita...
Jo recordo el moment aquest de ja ets una dona com terrible, no?, perquè sí. Tu no t'has convertit en una dona,
no. Segueixes
sent una nena, no? I és com que et llencen a sobre
sí, sí.
una...
Clar, és que la majoria té entre 10 i 12 anys, la primera menstruació, clar, tu estàs jugant, encara estàs en un altre món, no? I de cop i volta, pam, ets dona, és com... Per això també, tot el que comentava a l'Anna, i jo afegiria que no cal que sigui el mateix dia que vingui la primera menstruació, sinó que pot ser al cap d'un mes, al cap de 6 mesos, al cap d'un any, o sigui, quan realment la nena li vingui de gust fer com aquest peron i dir, ostres, quina etapa més xula, més divertida que estic entrant, no? I quan realment... I que sigui volgut, que a vegades també m'he trobat que moltes mares... No, és que la meva filla vull que ho visqui millor que jo i l'obligo i faig això i tal i qual, i la nena, no, potser no li ve de gust, potser no vol que no li diguis a ningú, no? Que també a vegades és algo molt íntim, vull dir que sí que cada vegada a les adultes jo crec que educa el fet que nosaltres compartim, ostres, mira, avui estic ovulant, avui estic menstruant, perquè ens situa de com està la companya i això ens permet respectar-nos més, però la nena, clar, és un canvi molt important i si ella no vol dir-ho ni als germans ni al papa a vegades que li ha vingut la sang menstrual, doncs també se li ha de respectar, no? Però sí que explicar que això és positiu, que és bo i que si vol doncs podem fer alguna cosa especial. Ja sigui al cine, una nit de pijama amb les amigues, o sigui, el que ella desitgi.
Ens deia, la Montse Pineda ens parlava d'aquest paper que hem de donar als homes i als nens i als nois en aquest canvi de mirada a la menstruació, no? Com incloure'ls, no? Què proposeu? Jo que tinc dos nois a casa...
Mira, jo quan els dic que gràcies a la regla ells estan vius, buah, és que, què? Com? Què? Crec que la regla no és allò brut que teniu les dones, que és, no?, que aquest marrón. Dic, no, que tu sàpigues que tu, gràcies a que la teva mama té un cos sa, que menstrua cada mes, no?, durant anys, doncs que tu estàs aquí. I quan ho expliques tan clarament, tan natural, és com, ostres, pues quina passada, no? I ja comencen a veure-ho diferent. I comencen a veure que també formen part d'ells, perquè ells venen d'allà, no? I també conviuen. I quan comences a preguntar, tu no veus a vegades la mama una mica més cansada, una mica més alegre, o la professora, oi, sí, la professora hi ha un dia al mes que, jolín, no? Està més irritable. Doncs és que són companys de vida. Jo els hi dic també, és que encara que no treballin les noies, és que és igual. Vull dir, ets germà, ets amic, ets parella, ets company de vida de dones, i per tant tots els homes haurien de tenir aquest coneixement, i al revés, eh? Nosaltres també, tot el tema masculinitat també és molt interessant.
Teniu la impressió que en aquests moments hi ha més demanda que mai, que hi ha un canvi en la percepció de la regla, que estem en un punt d'inflexió?
Sí, jo vaig començar a treballar fa 13 anys i hi ha hagut un canvi brutal, però també trobo que, o sigui, el celebro moltíssim i celebro que estigui també arribant als estaments polítics i que s'estiguin fent canvis a tots els nivells, però sento que ens queden moltes dècades per davant, que no és un tabú molt gros que arrosseguem, i els canvis culturals són lents. Per tant, perquè això realment arreli i baixi al dia a dia de la gent, necessitem anys i dècades per davant de feina.
En una conversa prèvia, Laura, parlàvem del que faltaria a les escoles pel que fa a la formació sexual. Tu deies que hi ha professors que ho troben molt important, però que n'hi ha d'altres que no, que encara no.
Clar, és que pensa realment que la sexualitat no és el tema, no? És el temazo tabú de tothom. De tothom. I cada persona adulta té la relació amb la seva sexualitat és diferent. Hi ha persones que ho porten més bé i veu, evidentment, que la classe de mates, doncs aquí hi ha unes hormones que fa que no puc continuar amb les mates, i llavors ho paren i ho tracten. Hi ha professors que se'ls hi mou massa, que no es veuen capaços, que no estan formats i fan oïdes sordes, no? O sigui, fan veure que no veuen res i segueixen la classe endavant. I el que jo m'he trobat a alguns instituts, que això és el que m'adona molta esperança, és, per exemple, professors de llengua castellana que han escollit lectures obligatòries, llibres sobre sexualitat. I així es diuen, és l'única manera que nanos que no me llegeixen em llegeixen, i que tots els interessa el llibre. O sigui, tothom corre a buscar aquests llibres i estan atents, i a més estan aprenent sobre sexualitat, podem comentar, podem obrir, i això, per exemple, són professors que no els hi tocaria, no?, perquè no són tutors, però ho aprofiten dintre de la seva assignatura, papam. I això és preciós, quan realment...
Sempre que hem convidat joves a l'ofici d'educar, el tema estrella és la sexualitat. És un tema que els encanta i que parlarien de sexualitat...
Bueno, cada dia. És que jo dic, és que a part de que hauria d'haver-hi una assignatura d'educació sexual obligatòria, però és que la sexualitat està a la tecnologia, o sigui, estava en mate, o sigui, cada assignatura que fan, allà hi ha sexualitat. Per tant, s'ha d'acompanyar, s'ha de tractar ja.
Montse Pineda, secretària de Feminismes, com reben aquests joves les formacions que esteu fent? I la voluntat és, a la llarga, que aquesta nova visió d'alguna manera impregni, no?, tot el currículum?
Sí, la veritat és que és... pensàvem, no?, i teníem aquesta sensació de que ho rebríem molt bé, però la veritat és que la resposta ha sigut excel·lent. Vull dir que no solament per part de les noies tenien com moltes ganes, no?, de parlar-ne sobre la menstruació. De fet, elles posaven en evidència, no?, aquesta mancances, no?, que moltes vegades, no?, en espais més regulars com els centres educatius es pogués parlar amb aquesta normalitat. Per tant, aquesta rebuda ha sigut molt alta i molt engrescadora. Vull dir que, de fet, estan participant de forma molt, amb moltes ganes, no?, en aquestes formacions. Igual que els nois, ha sigut realment sorprenent com els nois, no?, estan participant als tallers. O sigui, és sorprenent, no?, com els nois estan tocant les copes, estan tocant les compreses, i ho fan sense brometes. I jo crec que precisament aquesta sense brometes està transformant aquesta rebuda, no?, perquè també les noies eren certament algunes... tenien certes resistències, no?, però està sent molt, molt, molt útil, no?
Sense...
I amb el tema del currículum... Perdona. Amb el tema del currículum és obvi, no?, que, com deien, en el Coeduca't s'està... s'ha introduït, no?, com a un element clau, i com està tota la modificació del currículum que s'ha iniciat, l'educació sexual forma part del currículum en l'actualitat. Hem estat treballant al Departament d'Educació i al Departament d'Igualtat i Feminismes precisament per fer-ho possible que en el currículum estigués present i poder garantir realment, perquè era una de les mancances evidents, no? No ens podíem quedar en un programa com el Coeduca, teníem que anar molt més enllà, no?
Sense parlar-ne, sense por ni fàstic, Anna Sàlvia, Laura Ferrer, amb què us agradaria acabar? T'he de dir que elles feien una mica, feien que no amb el cap, amb això, que a l'escola, a l'aula, encara no hi és tan present com voldrien. Amb què voldríeu acabar, Laura? Em dèieu, i Anna, els adults que no sabem que sabem, o que, i els kits escolars, una sèrie de coses que havien quedat al tinter, digueu-me.
Sí, que jo em trobo molt, molt a vegades de que després de que m'han escoltat a la xerrada, se m'acosten els adults i diuen, ostres, no sabia que hi havia tanta xitxa darrere de la regla, no? Uh-huh. La simple regla. I a vegades això em va fer reflexionar, dir, ostres, la ignorància de la ignorància, no? No sé que no sé tot allò. Llavors sí que a vegades les famílies com, bueno, a veure, jo acompanyo, no? A casa ja ho treballem, no? Ja ho acompanyem. Jo quan tinc la regla ja ho dic. Sí, vale, però... No? La teva filla ha vist la regla, els teus fills, ho expliques, com et sents, vull dir que és molt més enllà que no només dir que tinc la regla, per exemple, vull dir que, i és el que dèiem, que l'educació menstrual forma part de l'educació sexual i hauria de ser transversal a totes les edats. Per mi hauria de ser des dels 3 anys fins a batxillerat, i que tots els professors estiguessin formats amb tot, ja no només amb educació menstrual, sinó saber posar límits, consentiment, relacions sanes, relacions tòxiques, perquè és que la majoria amb 10, 11, 12 ja tenen l'emprenyament mòbil, i això ja vol dir xarxes, vol dir pues, començar la sexualitat d'una manera no gaire bueno, sana, no? Per dir-ho d'una manera.
Sí, jo crec que estem en un gran moment perquè veiem a les famílies amb moltes ganes de començar a donar una bona educació sexual als seus fills i una bona de parlar de la regla, una educació menstrual. Veig que una part del professorat també en té moltes ganes, però falten els continguts, no? Perquè com que hi ha hagut aquest buit tan gran, és com en vull parlar, però què dic? I jo amb això animaria moltíssim a que aquests continguts comencen en una mateixa i en un mateix, no? Com adonant-te'n de la falta de coneixement que tens del teu propi cos. Fins que tu no entenguis bé com funciona el teu cos, com funciona el cos de l'altre sexe, no ho podràs explicar als nens i nenes i als adolescents. Per tant, necessitem primer entendre'ns a nosaltres i un cop tinguem aquest coneixement el podrem transmetre a les noves generacions, si no és impossible.
Clar, i això vol dir invertir en temps i en diners, vulguis que no, perquè és formació. Tot i així, avui en dia sí que també hi ha moltes formacions subvencionades i estan molt bé. I també m'he trobat a vegades a escoles, m'ha dit, no, és que ja ens han vingut l'empresa de tampons i ja ens han fet una xerrada i ens han donat kits per les nenes, no? I jo, per mi, és una miqueta, bueno...
Una que miqueta... les empreses privades no haurien d'entrar a fer tallers a les
escoles. És una miqueta què, digue-ho, perquè bueno, dius, bueno, però no ho dius.
Per mi és inadmissible, això. Que una empresa privada entri en un espai públic i vengui el seu producte directament i que només digui la nena que té aquella opció o que és la millor... quan és un producte tòxic, i això se sap perfectament, i que produeix morts mundialment, això és inadmissible per mi. Vull dir que jo el que crec que hauria de ser és exposar totes les alternatives menstruals que existeixen des de sempre, no des de tercer de primària, tercer d'ESO o la copa, sinó des de quart de primària, que ve la regla ja, les primeres nenes a quart de primària, amb 8 anyets ja hi ha les primeres nenes que tenen la menstruació, explicar tot el que existeix, incloent l'esponja menstrual, el sagnat lliure, les calcetes menstruals, les compreses reutilitzables, i que elles decideixin, i vulguin, i experimentin, i provin, i que toquin, i que vegin, i que decideixin què volen fer. No només, no? Mira, la copa ja està, és la millor alternativa. No, sinó formar tot i que tothom pugui decidir i que sigui, evidentment, accés fàcil per tothom, per tot tipus de nivell social.
Diu l'Anna Salvi al llibre La regla mola si saps com funciona. El cicle menstrual i la fertilitat de les dones són una gran font d'alegria, ple i saviesa. És un llibre imprescindible pels nostres fills i filles i per nosaltres, una nova manera de menstruar. I atenció, perquè ha sortit també la traducció al català de El semen mola, també mola, però necessites saber com funciona també. I hem decidit que farem un altre capítol per parlar-ne. Anna, què et sembla?
Genial, sí? Encantada.
Doncs et convoquem a un altre dia a parlar del semen. Avui jo crec que sense por ni fàstic hem sigut capaces de parlar de la regla com mai abans ens l'havien explicat. Moltes gràcies a totes. Montse Pineda, secretària de Feminismes, endavant amb aquesta campanya imprescindible als instituts, La meva regla, les meves regles. Moltes gràcies per haver-nos explicat i acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
Moltes gràcies a vosaltres i, com dèiem, va molt més enllà de la copa, efectivament, perquè estem parlant dels nostres cossos, de les nostres vides i d'aquesta transformació feminista que totes i cadascuna de nosaltres estem fent cada dia, no?
I gràcies també a Laura Ferrer, educadora social, doula, terapeuta menstrual i especialista en educació sexual i emocional per infants, joves i adults. I gràcies a l'Anna Sàlvia, autora d'aquests llibres, psicòloga en educació i salut sexual i autora de La regla mola, si saps com funciona, Una nova manera de menstruar i Viatge al cicle menstrual. I el tresor de Lilith també i El baile de la vida en les mujeres. Si no us informeu és perquè no voleu, perquè aquests llibres van molt bé per entendre'ns i que ens entenguin. Gràcies a totes, una forta abraçada.
Gràcies. Gràcies, merci.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Com educo? Aquesta és la pregunta que em faig jo cada matí. Lara Terrades, psicòloga, benvinguda. Avui volem parlar... Avui hem parlat de la regla, bastament, i volem parlar d'aquest empoderament de la dona i que moltes facetes de la dona s'estan posant a l'agenda pública, com la menstruació.
Que bé, ja era hora. Hi ha un concepte que és la pedagogia menstrual, que entrant en tot aquest tema de com educo, que cada vegada està més present amb totes les accions que s'estan fent. I per mi és molt important que les noies, en la menarquia, en la primera menstruació, quan arriben en aquest moment, hagin pogut sentir parlar de què és la menstruació, de com afecta. Llavors aquí tornem al que ja dèiem en aquesta secció. Les persones menstruants, normalment les mares, quin discurs els estem transmetent cada vegada que ens ve la regla? Jo me'n recordo que quan em venia la regla, una de les meves iaies em deia: ja t'ha vingut la merda. Sí, i era una expressió que a mi m'impactava molt, però clar, jo d'alguna manera l'havia com integrat com que era una cosa dolenta que m'havia vingut la regla, no? Llavors, ara, després de 30 anys que jo m'he reconciliat amb el meu cicle menstrual, el que veig és que té una part de molt de poder, perquè realment les dones som cícliques i això ens connecta amb diferents facetes de nosaltres mateixes, i sobretot quan estem menstruant, que és la faceta com de la mort, li diguéssim, no? Com que una part de nosaltres d'alguna manera mort acaba per tornar a néixer. En aquest moment jo penso que hi ha moltíssima sabidoria, perquè en aquesta fase tot el nostre sistema ens porta cap a dintre, cap a sentir-nos, cap a saber què volem. És una revisió del mes que hem viscut, no? Llavors, clar, quan li diem amb noms d'aquesta manera i no li diem amb noms bonics o li diem amb el nom que té, jo també he sentit de dir: ja t'ha vingut allò. Quan li diem allò a una cosa i no li diem pel nom que té, és com si aquella cosa no existís, no? Quan no ho nombrem, no existeix. Llavors, tot això què fa? Que les noies, en les seves primeres menstruacions, contactin amb un sentiment que és el sentiment de més baixa vibració que pot tenir un ésser humà, que és la vergonya, que és com: això que m'està passant, això que és la meva pròpia naturalesa, no està bé. I ho he d'amagar, m'he de passar els tampons per sota la taula, he d'estar tot el dia mirant a veure si m'he tacat. Llavors, clar, quan un aspecte tan poderós i tan formidable com és el nostre cicle es posa sota una etiqueta de que és una cosa dolenta i que ens hem d'amagar, això fa que tinguem sentiments d'indignitat de nosaltres mateixes. Clar, llavors això, el que jo penso que estem fent ara, per fi, és donar-li la volta, perquè l'altra cara de la indignitat és el poder. Llavors, el poder significa que nosaltres ens tornem a reunir amb el que som, sense que hi hagin interferències pel mig de si això està bé, no està bé, si fa pudor, si és brut, si és net. O sigui, és... I tota la nostra naturalesa humana i com a dones, sobretot, és així, no? Llavors jo penso que estem tornant en aquest discurs, i per això és molt important que com a dones que estem acompanyant altres dones els hi puguem transmetre un discurs de que cada vegada que menstruo, doncs em passa que, per exemple, tinc menys energia. Quan tinc menys energia vol dir que no estic tan lineal, no estic tan productiva, no estic tan alegre, no estic tan cap a fora. I no passa res per estar així. La cosa és que nosaltres vivim en una societat lineal, no? Que aquest és el model patriarcal, i nosaltres som cícliques, que vol dir que anem canviant. Per tant, no estem igual en cada una de les quatre fases. Però, com que vivim en un món capitalista i productivista, se'ns espera, se'ns demana que sempre estiguem igual, com se li demanaria, no? Potser a una energia més masculina, com d'estar cap a fora, estar produint... Clar, jo recordo un dia que vaig arribar a una reunió que tenia amb tot un grup d'homes d'un projecte d'homes i jo estava menstruant a tope i no podia pensar. Em notava com el meu neocòrtex estava totalment anul·lat. I vaig arribar allà i la primera pregunta que vaig fer era totalment fora de lloc. I jo mateixa vaig dir, és que clar, és que jo ara mateix no estic en condicions de fer això, no? Llavors, és aquest el tema, com que se'ns segueix demanant que estiguem d'una manera i estem d'una altra. I per mi la dignificació passa per poder dir, no, mira, estic menstruant, estic més baixa d'energia. Jo ho visibilitzo molt quan estic menstruant perquè la gent s'acostumi, que ja no sóc la mateixa que potser en el cicle abans, que estava cap a fora, alegre. Llavors jo penso que a les noies els hi hem de portar aquests models i com sempre anem dient i direm més en aquesta secció, no és tant el que els hi diem, sinó allò que nosaltres els hi mostrem amb el nostre exemple. Si jo cada vegada que menstruo m'exigeixo ser la mateixa que he sigut en el cicle anterior, en la fase anterior del cicle, li estic transmetent un missatge de que sí, la meva fisiologia està canviant, però jo he d'estar igualment al 100%, i això no és veritat, no? Jo notava molt, per exemple, en els programes de ràdio que anava contínuament, doncs em veia en la meva fase menstrual segons com jo podia parlar d'una manera diferent. I clar, quan ens reconciliem amb la nostra naturalesa, per mi aquesta és l'essència del poder. Perquè ja no estem anant en contra del que som, sinó estem acceptant el que som i això el que ens fa és ser tan meravelloses com hem vingut a ser i no voler-nos canviar. Per mi aquesta és l'essència, no? Després també el cicle menstrual, a part de tots aquests canvis com més psicològics, a nivell fisiològic ens marca tot una manera d'estar. Llavors això ho remarco doncs, per que quedi clar que de vegades no són capricis aquelles coses que ens passa segons el moment en què estem del cicle, sinó que són necessitats. I això també és una manera de dignificar-nos.
Hauríem, per tant, de poder fer evident quan estem menstruant i dir-ho, sí, en aquella reunió que jo m'he imaginat ple d'homes, de dir-ho, sí?
Sí, de fet ho vaig dir. Uh-huh. Vaig dir, nois, jo avui no tino gaire, estic menstruant.
I quina cara van posar?
Doncs bastant bé, bastant bé. Va haver-hi com alguna rialleta d'aquestes incòmodes, però en general bastant bé.
Com educo amb la psicòloga Lara Terrades. Moltíssimes gràcies, Lara, una forta abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Per què no fem volar un estel?
I la setmana vinent, guia per acabar amb els problemes del son de les criatures. Acabem amb Santi Balmes i Reinaldo i Clara, aquí, ara i així. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei, fins la setmana vinent.
Organitzem un gran sopar. Ja fa massa temps que no veiem el Marc. L'Anna fa 2 anys que va tenir el Gaspar i no vam poder ni anar-lo a visitar.
Vull tornar a instaurar la tradició. Birres els diumenges al bar del cantó. Diguin el que diguin, jo ja he reservat. Hem de tornar a trobar-nos, no puc esperar. Aquí.
Sempre ens va saltar. Motius sobren per voler-ho celebrar.
Crec que avui la lluna està espectacular. És una festassa, no podem marxar. Vull que avui brindem per l'amistat i per la paella que ens ha fet el Joan. Quan estem tots junts la resta tant se val. A mi hem de trobar-nos, no podia esperar. Aquí. Aquí.